Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
Bon dia, Menorca. La presó afronta serioses dificultats per mantenir els seus treballadors. Les males condicions laborals i l'elevat cost de vida a l'illa fa que molts funcionaris vulguin marxar i molts d'altres es trobin hores d'ara de baixa. I això acaba perjudicant el servei. Tot d'una, i posem xifres.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IV3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IV3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IV3 Ràdio. L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Entrem en matèria. Situació crítica a la presó de Menorca per la manca de funcionaris. Hores d'ara, el 17% de la plantilla està de baixa i un 30% ha demanat el seu trasllat a d'altres centres de la península. Tenint en compte els 5 que s'incorporen per pràctiques, la presó quedarà amb 24 places vacants, a l'espera de veure quantes n'ocupen els que acaben d'aprovar oposicions i se'ls envia a Menorca com a primera destinació. La rotació de personal és habitual al centre. Enguany, però, la particularitat és que marxen funcionaris amb experiència i això dificultarà el traspàs d'informació als nouvinguts. Rubén Alonso és el portaveu del sindicat ACAIP, el majoritari a les institucions penitenciàries.
És curioso que la mayor parte de veteranos, de gente que lleva en el centro tiempo, en este concurso se va a ir. Es decir, la experiencia ya está desapareciendo del centro. Hay puestos que necesitan de conocimiento y no va a haber ese traspase, ese que se quede alguien para asesorar y formar correctamente a la gente nueva que venga.
En els darrers mesos sí que ha millorat l'atenció sanitària dels presos amb la incorporació d'una doctora. No obstant, tant les baixes com la marxa de treballadors és conseqüència, assegura Alonso, de les males condicions laborals i també de l'elevat cost de la vida. No se'ls permet el teletreball, com en d'altres centres, i el plus d'insularitat no deixa de ser hores d'ara una promesa.
Entonces, son pequeñas cosas que dices, aquí estamos en una isla con unas condiciones malas, y no hay ninguna flexibilidad, ni económica ni laboral. Entonces, va siendo como un efecto dominó, que si el estrés, que si las condiciones que tienen cada uno, pues al final la gente acaba desbordada.
El sindicat adverteix que si no milloren les condicions, tornaran les mobilitzacions.
Cuando tú piensas en un policía, no tienes que pensar en el policía, tienes que pensar en el ser humano. Están muy acostumbrados siempre a gestionar las emociones de otros y poco acostumbrados a gestionar las suyas. Sobre todo desde las academias, no se enseña al policía a gestionar sus emociones.
El suïcidi entre agents de policia supera la mitjana de la resta de ciutadans. La primera tesi sobre aquesta realitat a Espanya, realitzada pel psicòleg menorquí Fernando Pérez Pacho, analitza 19 casos de suïcidi o temptativa a través de la mirada de familiars, companys i amics. Una informació de Cristina Tomàs.
El suïcidi dins la policia és un fenomen nombrós però invisible. 254 policies s'han llevat la vida en els darrers 8 anys, 30 cada any de mitjana. Una xifra que proporcionalment supera la de la població general. Sentim Fernando Pérez Pacho, psicòleg menorquí.
Nadie quiere matarse. Uno llega a quitarse la vida porque valora que el sufrimiento es tan grande que no hay forma de poder acabar con él. Algunos de estos policías te cuentan, al principio cuando veía un suicidio, mira, es un algo desagradable y ya está. Y luego empiezas a pensar, ese ya no sufre. Empiezas a identificarte con esa persona que tú ves ahí.
L'estudi identifica els problemes de parella i emocionals com els factors de risc més freqüents. Açò s'hi suma l'estrès intern dins les comissaries, els horaris irregulars i la dificultat per conciliar, que debiliten un dels principals factors de protecció, la família.
La policia llega a su casa cuando los hijos ya están en el colegio, es que casi ni los ve. O cuando su pareja, pues ya tampoco está. Policías que están pasando por un mal momento y que están en turnos de noche, pongamos por caso, se encuentran con que uno de los factores de protección más importante no lo tienen.
A més, la desensibilització davant la mort i l'accés a una arma augmenten el risc en moments de vulnerabilitat.
Ves la muerte cada dia, ves gente que ja no sufre, tú tienes una pistola en el cinto, pasas por un periodo de vulnerabilitat en donde no estás bien, estamos frente a una situació muy, muy peligrosa.
Tot en un context en què demanar ajuda encara és difícil.
No está acostumbrado a pedir ayuda. Está acostumbrado a darla. Él está cuando los demás salen corriendo. Pedir ayuda puede suponer que yo no sé gestionarme mis cosas.
El suïcidi policial és només la punta de l'iceberg d'un problema estructural que requereix d'un abordament des de les acadèmies.
Gràcies, Cristina Tomàs. Diagnòstics més ràpids, més precisos i més connectats. L'Hospital Mateu Orfera incorpora la patologia digital, una tecnologia pionera que s'ha implantat ja a tots els hospitals de les Illes Balears. Un salt endavant en la lluita contra malalties com el càncer que arriba, a més, amb reforç de l'equip mèdic. Gemma Carrasco.
Cada diagnòstic comença al servei d'anatomia patològica, on els professionals analitzen teixits i cèl·lules per detectar malalties, especialment el càncer, per després orientar el millor tractament per a cada pacient. És una feina silenciosa, però imprescindible, i ara també més avançada. Des del passat mes de desembre, tots els hospitals de les Illes Balears han incorporat la patologia digital, una iniciativa pionera en l'àmbit autonòmic. Les mostres es digitalitzen i això permet analitzar amb gran precisió, compartir casos i guanyar temps en diagnòstics complexos. Ho explica Noel González, cap del servei.
Es una mejora notable en cuanto a la asistencia que se da a los pacientes. Hemos pasado de una etapa tradicionalmente con diagnóstico de microscopio a una etapa con una medicina más precisa, una medicina de precisión digital.
Un salt tecnològic que ha coincidit amb la incorporació d'un nou facultatiu per reforçar l'equip de patòlegs de l'Hospital Mateu Orfila. Sentim el doctor González de nou.
Hemos tenido una tendencia importante de aumento asistencial. Desde 2020 teníamos aproximadamente un volumen de 8.000 muestras al año y ahora cerramos el año pasado con casi 13.000 muestras.
Més equip humà i millor tecnologia per respondre amb més rapidesa i precisió, perquè al final, darrere cada mostra, hi ha una persona que espera un diagnòstic.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Gràcies, Gemma Carrasco. Obrim ara plana local. Ferreries prorroga un any més la suspensió de llicències a la plaça Menorca per la presència del refugi antiaeri. El consistori té previst acordar-ho en el plenari municipal d'aquest proper dijous. De moment, s'ha iniciat la tramitació amb el Consell per catalogar aquest refugi pel seu valor patrimonial. Es tracta d'un túnel antiaeri de la Guerra Civil que té la particularitat que no és subterrani, sinó que es troba a nivell de carrer. Això implica que l'àrea de protecció afecta 6 metres a banda i banda i que, per tant, en aquesta zona, que està pendent de desenvolupar urbanísticament, no s'hi podrà construir en un futur. Vicent Coll és regidor d'Urbanisme.
Una vegada estigui això protegit, que ens diguin tota la zona que hi ha que protegir, doncs tindran que modificar la unitat d'actuació per si abans de tant de metres es podria construir tot, doncs ara tindran que dir que tota aquesta zona està protegida i que no es podrà construir allà.
Els terrenys pertanen actualment a la Sareb.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Parlem ara del turisme de creuers. Els consignataris creuen que el conflicte a l'Orient Mitjà podria derivar més embarcacions a l'illa. De moment està previst que arribin aquesta temporada un total de 130 creuers a Menorca. Alfredo Melià és el gerent de l'agència consignatària Malia Vives.
El context internacional No podem dir encara que hagi fet cap variació en quant a les reserves, però bueno, nosaltres estem a post un poc a segur del conflicte i supos que algú de tràfic mos derivarà o almenys no mos perjudiqui.
Ahir va arribar el primer creuer de la temporada al Port de Mou, va ser el Four Seasons One. És un vaixell de luxe de 207 metres d'eslora. Precisament el Club Marítim de Mou acull avui l'onzena mostra de vins a Menorca que aplega un centenar de cellers d'arreu d'Espanya. Aquesta jornada té per objectiu posar en contacte productors i professionals, sobretot de la restauració, i per això s'han organitzat diferents tastos. En total es cataran, atenció, fins a 600 vins. Una de les demostracions serà un tast educatiu amb diferents estils de copes. Marcel Roland és impulsor de la mostra de vins Menorca.
Segons el tipus de copa on el posis, pot ser un vi molt, molt lineal o pot demostrar tot el seu potencial. I les copes de qualitat funcionen una mica així, no? I els vins se vinen arriba amb les copes bones.
I participen 7 cellers de l'illa que s'han fet un lloc al sector a nivell estatal i Roland assegura més que la collita d'enguany serà extraordinària.
A més de que comença a donar molta curiositat, hi ha elaboradors que estan venint a Menorca, hi ha més elaboradors que ja hi ha que duen molts anys i fent les coses i cada cop ho fan millor i donen la talla. Estan al costat d'altres zones vinícoles i tothom vol captar tant lo nou com els cellers d'aquí.
Roland apunta que la tendència del sector és que cada vegada hi hagi un menor consum de vi, però això sí, de major qualitat.
Edició Menorca. Excel Camarasa. Cada dia t'explicam l'actualitat de Menorca a El Dia Menorca. El Dia Menorca, de dilluns a divendres a partir de les 12, a IB3 Ràdio. El Dia Menorca. Fet a casa. L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Tram final per a la informació esportiva. Parlem de pàdel perquè la menorquina Gemma Trià i la seva companya Delfi Ibrea van guanyar ahir la nit la final de la Premier Pàdel de Cancún. Van superar la parella espanyola formada per Paula José María i Bea González amb un resultat de 7-6 i 6-1. En voleibol, la Barca ha perdut el primer partit de l'eliminatòria dels quarts de final pel títol de Lliga i tocarà remuntar aquesta mateixa setmana a Ciutadella. Les menorquines van perdre a la pista del Tenerife La Laguna per 3-16-1, tot i avançar-se a la primera mànega i també malgrat els 22 punts de Camila Iruela. La Barca, que va perdre a Samira Sulzer per unes 15 al turmell, va tenir fins a 5 punts per forçar el tiebreak, però finalment el quart set també cauria del cantó local 31-29 i 3-16-1. Derrota de l'Estia Menorca en el desplaçament a Zamora per 72-67. L'equip de Vintaufa va fregar la remuntada després d'anar 16 punts avall. Un parcial d'11-0 l'inici del darrer quart, liderat per Spencer Littleson, el màxim anotador amb 20 punts, va situar els de Javi Zamora a només un punt dels rivals, però en els darrers 5 minuts l'Estia només va anotar 4 tirs lliures i el rival va assegurar-se el triomf. Sentim la valoració que en fa el tècnic madrileny Javi Zamora.
El tercer cuarto ha sido, bueno, de los peores en cuanto a energía de la temporada. Sí que es verdad que tenemos la sensación de que nos están colapsando, ¿no? Esas defensas tan físicas y que no nos dejan jugar, pero eso es mérito del rival. Ese último cuarto hemos llevado la iniciativa tanto en ataque como en defensa. Hemos tenido opciones de ponernos por delante y ellos han sabido meter las canastas que tenían que meter. Nos han ganado justamente.
A la tercera, FEB derrota de Setintines Castell a la pista del Cornellà per 90-73 i en futbol el Mercadal també va caure, en aquest cas al camp del Manacor, el segon classificat, mentre que la segona divisió de futbol sala l'Atlètic Mercadal també derrota, en aquest cas en el derbi, contra el San Pablo per 2-6. Amb els esports arribem un dia més al punt final d'aquest espai informatiu. L'actualitat, recordin, continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.